El govern cessa la directora general de Funció Pública pel caos en les proves d'oposicions d'aquest dissabte. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Opositors fent les proves a funcionari assegut, sense separació i amb el mateix model d'examen o retards de més d'una hora en l'inici de les proves. Aquestes són només dues de les incidències que aquest passat dissabte es van registrar en les proves d'oposicions per accedir a una plaça de la Generalitat on hi estaven convocades més de 13.500 persones. La incidència, però, ja s'ha cobrat avui. La primera víctima és la directora de Funció Pública fins ara, Marta Martorell, que ha estat cessada avui pel govern aquest mateix matí. Martorell va arribar al càrrec el passat mes de gener, quan el procés selectiu ja estava en marxa. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La seva substituta serà Ana Maria Molina, que fins ara era subdirectora general d'anàlisi i planificació estratègica.
La decisió de l'executiu arriba després de l'allau de crítiques i les peticions de dimissió per part d'alguns partits i sindicats que han denunciat la mala organització de les proves, la gestió de les quals es va subcontractar a l'empresa Cegos. La companyia amb seu a Madrid va subcontractar personal a través de la ETT Randstad per fer aquesta vigilància i aquesta coordinació de les proves.
De fet, aquest matí, des dels micròfons d'aquesta emissora de Ràdio Estela, els dos principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, han demanat que les proves es repeteixin.
No s'hauria d'haver fet aquesta externalització i creiem que un dels principals problemes ha sigut aquest. Hauríem de repetir els exàmens. Sí.
S'han de repetir, però s'han de repetir de manera immediata. No podem marxar de vacances i que això no estigui solucionat.
Són les declaracions de Núria Gilgado d'UGT i de Cristina Torre de Comissions Obreres avui al programa Al Matí a Ràdio Estel. No seran les úniques veus que escoltarem avui. D'aquí uns minuts podrem escoltar el testimoni directe d'un d'aquests opositors afectats per aquest desgavell del passat dissabte. Serà d'aquí uns minuts a l'inici d'aquest informatiu. També anirem cap al Palau de la Generalitat per conèixer l'última hora d'aquest cessament de la fins ara directora general de Funció Pública. Cessament a banda, però el govern també s'ha reunit avui per valorar com va la sequera després que les pluges d'aquest cap de setmana bona part del país no hagin servit ni tan sols per enfangar els camps que porten mesos ben secs. Per això avui s'ha ampliat l'excepcionalitat per sequera a més territoris catalans.
En concret, es decreten 7 noves zones, de manera que el nombre de municipis que es troben en situació d'excepcionalitat passa dels 224 als gairebé 500. El director general de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, diu que les pluges d'aquest cap de setmana han servit per reduir el risc d'incendis, però que encara són insuficients per posar solució a la crisi de la sequera.
Positives, però encara insuficients. Necessitaríem segurament que tot el mes de maig fos d'aquesta manera per poder sortir d'aquesta excepcionalitat.
Així doncs, ara les zones que entren en fase d'excepcionalitat són la capçalera del Ter, Mig Llobregat, l'Anoia, l'Empordà, la Serralada Transversal i Prades Llavaria. A més, passarà a situació d'alerta la capçalera de Llobregat, que fins ara estava en situació de prealerta. I tot això el mateix dia en què els usuaris de la xarxa de Rodalies han tornat a viure un matí de caos i retards, sobretot els usuaris de la línia R2 Sud.
Y la verdad es que la Renfe cada 2x3 sí que da algún problema.
Tengo otro trabajo por la tarde, entonces claro, al llegar hoy tarde a este, ya llego también más tarde a mi otro empleo.
Que es nefasto, porque cuando lo tienes que coger siempre se para en algún lado, hay algún accidente y les da igual. Y justo ese día tienes mucha prisa o te pasa algo y no llegas.
Són testimonis dels passatgers afectats recollits aquest matí per Ràdio Estel a l'estació de Sants, a Barcelona. A hores d'ara, però, a aquesta hora continuen amb retards 2 trens per hora i per sentit entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i de Vilanova i la Geltrú. Això és com dèiem a la línia R2 Sud, mentre que ara també els trens regionals que utilitzen aquestes vies per fer aquest trajecte fins a Barcelona es desvien per l'estació de Vilafranca del Penedès per poder arribar fins a la capital catalana. I avui també a l'Estel migdia, pel que fa al bloc dels esports, el Barça té l'oportunitat avui d'acostar-se encara més al títol de Lliga. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. 8:15 del vespre reben l'Osasuna. Avui al Camp Nou no hi serà Abde, jugador del Barça cedit a l'equip navarrès fins a final de temporada. L'extrem té una clàusula que li impedeix jugar contra els blaugrana.
I a les 10 juga el Real Madrid, que visita el camp de la Real Societat. Una ensopegada podria fer que els blaugranes es proclamessin campions encara més aviat.
Si el Madrid perd avui i el dia 13 contra el Getafe, el Barça seria campió sempre que guanyés avui contra l'Osasuna. Per al partit d'avui, Benzema ha quedat fora de la convocatòria.
I després, al Temps de la Cultura, parlarem del Festival Barcelona Poesia. En la seva 26a edició, el certamen s'ha proposat anar més enllà i fer-ho a través de la paraula.
Un festival que vagi com més enllà, però més enllà d'una manera bastant assenyada, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, torna molt als seus orígens, a la paraula dita, a la paraula tal com és.
Escoltàvem el cocomissari d'aquest festival, Josep Pedrals. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda al Barcelona Poesia. Hi participaran els poetes locals Blanca Llum Vidal, Núria Perpinyà, Josep Escrivà i Josep Piera, pregoner de l'edició i, de fet, 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Els convidats internacionals més destacats són la brasilera Ana Martins, el mexicà José Eugenio Sánchez i l'egipci Imatabu Saleh.
Vinga, tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Informació meteorològica que, com cada dia, ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la avui els dos propers dies, perquè fins dijous res no canviarà. Haurem de continuar parlant d'ambient fresc o fred a primeres hores del matí en alguns punts del país, però de dia ambient càlid, màximes que avui se situaran entre els 23 i els 29 graus. Aquesta tarda, amb un augment de la nuvolositat a l'interior de les comarques de Barcelona, també de Girona, però sense cap mena de possibilitat que arribi a ploure. Els vents fluixos del sector del sud, tot i que amb una miqueta de tramuntana per damunt del cap de Creus. Demà dimarts, una jornada idèntica a la d'avui. Sol, quatre núvols poc importants i temperatures contrastades. Una mica de roba d'abric al matí, però màniga curta o mànigues de camisa al centre del dia. Això fins dijous, perquè de cara a divendres podríem tenir algun ruixat de mitja tarda poc important a punts de les comarques del Pirineu i també del Prepirineu i comarques de Ponent.
Desgavell que es va viure dissabte durant l'organització i el control de les proves per ser funcionari de la Generalitat de Catalunya. Ja s'ha cobrat avui la primera víctima, és Marta Martorell, que fins aquest matí ha sigut directora general de Funció Pública. El govern ha destituït després que les més de 13.500 persones que van fer les proves denunciessin retards i falta de còpies dels exàmens, entre d'altres incidències. Des d'avui, qui ocuparà el seu lloc és Ana Maria Molina, que ha estat nomenada aquest mateix migdia pel govern.
La decisió del govern arriba després de l'allau de crítiques i les peticions de dimissió per part d'alguns partits i sindicats que han denunciat la mala organització d'aquestes proves, la gestió de les quals es va subcontractar a l'empresa Cegos. La companyia amb seu a Madrid va subcontractar personal a través d'una ETT per fer la vigilància i la coordinació d'aquestes proves. Molts dels opositors van anar denunciant el caos a través de les xarxes, ja que des de primera hora d'aquest dissabte hi va haver-hi. Els sindicats han denunciat múltiples incidències. En concret, han assegurat que molts aspirants estaven asseguts sense separació i amb el mateix model d'examen, que faltaven fotocòpies de les proves i també personal expert i fins i tot mobiliari.
La Generalitat, però, encara no dona el cas per tancat i no descarta que hi hagi noves dimissions. El govern estudiarà fins divendres totes les al·legacions que es facin arribar als examinadors per estudiar si s'han de tornar a repetir tots els exàmens. Se'n van fer fins a 72 de diferents, o si només se n'han de repetir alguns d'aquests exàmens que es van fer dissabte. Marxem cap al Palau de la Generalitat per saber l'última hora del govern i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, el govern avaluarà si s'han de repetir totes les proves o només algunes d'elles i assumeix la responsabilitat que el procés no s'hagi produït amb èxit. L'executiu ja ha cessat a Marta Martorell, que fins ara havia ocupat el càrrec de directora general de Funció Pública perquè considera que no va supervisar correctament que el procés es fes amb èxit. La portaveu Patrícia Plaja no descarta que hi hagi noves dimissions perquè no dona el cas per tancat.
Rotundament no. El cas no es dona per tancat, perquè hi ha un objectiu molt clar i l'objectiu aconseguir de la manera, de la millor manera i de la manera més àgil i amb la màxima celeritat possible que es pugui donar per tancat aquest concurs oposició amb les màximes garanties per a totes les persones que van participar i perquè aquelles persones que siguin les millors ocupin la plaça que els hi pertoca.
Que el govern assegura que el problema no rau en el fet que s'externalitzés part del servei, sinó que l'empresa no fes una correcta gestió i l'administració pública no fes una bona supervisió. Els serveis jurídics de la Generalitat ja estan estudiant quines accions legals poden emprendre contra l'empresa subcontractada i si poden rescindir els contractes que té en vigor amb la Generalitat.
D'altra banda, Judit, el govern també amplia, ho dèiem abans, les àrees de Catalunya que estan en situació d'excepcionalitat per la sequera. En concret, decreta 7 noves àrees.
El nombre de municipis que es troben en una situació d'excepcionalitat passa dels 224 als gairebé 500. El director general de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, diu que les pluges al cap de setmana han servit per reduir el risc d'incendis, però que encara són insuficients per posar solució a la crisi de la sequera.
Positives, però encara insuficients. Necessitaríem segurament que tot el mes de maig fos d'aquesta manera per poder sortir d'aquesta excepcionalitat. I sobretot també perquè es beneficin, més enllà dels embassaments, tots aquells municipis que depenen dels aqüífers i de la pluviometria i que no estan connectats a xarxes supramunicipals.
El govern continua fent una crida perquè els ciutadans facin un ús racional de l'aigua.
Gràcies, Judit. Des del Palau de la Generalitat, d'aquí una estona tornarem a parlar sobre sequera, però precisament tornant al caos de les oposicions viscut aquest cap de setmana. N'han parlat aquest matí a Ràdio Ester els sindicats UGT i Comissions Obreres. Els dos sindicats coincideixen en que s'han de repetir les proves per als nous funcionaris de la Generalitat. Són Núria Gilgado, secretària de Polítiques Sindicals de la UGT, i Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres.
No s'hauria d'haver fet aquesta externalització i creiem que un dels principals problemes ha sigut aquest. Hauríem de repetir els exàmens, sí.
Les proves que hagin incomplert els drets de les persones que es presentaven s'han de repetir, però s'han de repetir de manera immediata. No podem marxar de vacances i que això no estigui solucionat.
I per conèixer de primera mà com va ser aquest caos, recordem dissabte, podem saludar a aquesta hora un testimoni directe. Es diu Marc i dissabte estava convocat juntament amb altres 13.500 persones a fer els exàmens per obtenir una plaça, recordem, de funcionariat a la Generalitat de Catalunya. Marc, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, explica'ns el teu testimoni directe. Com va anar el dissabte i quins van ser els problemes amb què et vas trobar tu directament?
Sí, bueno, a mi em van convocar a la Facultat d'Informàtica i Matemàtiques de Barcelona, a Universitat, i ens van convocar a les 9 per començar els exàmens a les 10. Llavors, ja de principis ens semblava estrany estar una hora esperant, i llavors quan a dos quarts de 10 o així ens van deixar començar a entrar, que hi havia molta cua, estàvem tots a la porta que ens tocava a les 10, ens van deixar entrar i ens van dir que en el moment que entréssim no podríem sortir per anar al lavabo i el que fos necessari. Llavors, quan ja estàvem quasi més de 100 persones en una aula, bastant atapeïts, ja havien passat les 10 i vam estar gairebé dues hores sense cap explicació per part de l'organització per fer l'examen. Llavors, no ens deixaven sortir, tampoc ens donaven explicacions de què estava passant. I després vam descobrir vam escoltar que es veu que no havien imprès suficients exàmens.
És a dir, vau estar dues hores a dins l'aula sense fer examen, pràcticament sense fer res, assegut sense poder sortir.
Fins a les 11:50 quasi no vam poder començar. O sigui, no ens van ni repartir els exàmens.
Uh-huh. I des del moment...
Clar,
Digues.
Digueu. No, amb la calor que feia, després també les aules, jo mai havia fet un examen tipus test tenint companys amb colze a colze, encara que fossin versions diferents. Clar, no hi havia espai entre companys al costat, diguéssim que si volíem escriure quasi que tocàvem el braç de l'altre sense voler. I clar, és una oposició que et guanyes un lloc de treball de per vida, saps? Vull dir, però bueno.
I Marc, vau tenir la sensació que s'ha denunciat que el personal que era inexpert controlant aquestes proves, vau tenir aquesta sensació directa que el personal que estava dins l'aula era personal que no tenia experiència prèvia en el fet de controlar proves d'oposicions?
Jo crec que en el nostre cas sí que potser vam tenir una mica més de sort, per dir d'una manera. Hi havia quatre persones gestionant el que seria l'oposició. Hi havia una persona que sí que semblava que potser en el seu moment havia fet algun procés d'estabilització, bueno, un procés d'oposició, però les altres tres persones, per dir una manera, es notava que potser en sabien més els que havien fet, que estàvem en el procés d'estabilització, que no els que organitzaven. I després, en el nostre cas, que dic sort, per dir una manera, però la persona que ens va tocar l'aula va ser bastant irrespectuosa amb tots els membres de la sala. Vull dir, un caràcter que no s'hauria de permetre amb ningú, i menys quan estàs de cara al públic.
Mm-hmm. Quin tipus de...
Bueno, parlant de males maneres, diguéssim, a vegades hi ha certes persones que tracten amb un caràcter com infantilitzat, per dir una manera, però tot i els infants tampoc se'ls hi pot tractar així, però ens van tractar com a nens petits, tontos, per dir una manera més poc col·loquial. I clar, tots els que estàvem allà ens vam quedar una mica a quadros de la forma que ens tractava.
Mm-hmm. Entenc també que...
Érem adults.
Entenc que també després d'estar 2 hores, no?, esperant en una aula sense poder
correcte,
anar al lavabo...
No teníem cap tipus d'explicació, vull dir, que no sabíem si era un problema nostre, si és que començàvem totes les aules al mateix instant, si hi havia algun problema informàtic, vull dir... Clar, no tenien cap tipus d'informació. L'únic que sabíem era que no podíem sortir de l'aula, que estàvem a 100 persones allà atapeïts amb calor, i clar, hi havia molta gent que s'estava jugant una plaça, estan quasi 7 o 8 anys treballant a l'administració, que tu jugues tot a aquell examen, i clar, hi havia uns nervis, hi havia altra gent que no tenia tants nervis perquè sabia que tenia menys possibilitats, però... Mm-hmm. Imagina que portes 10 anys treballant a l'administració, tu jugues en un examen i et fan generar uns nervis i unes inseguretats. Mm-hmm.
Això és el que t'anava comentant, no? Que després d'estar 2 hores allà amb aquest neguit, la concentració, entenc que davant de l'examen, no ha de ser la mateixa. Com ho vas viure tu?
Exacte. A veure, jo realment ho vaig viure amb més tranquil·litat, perquè en el nostre cas, la posició que jo optava, hi havia molt poques places, per dir una manera, i hi havia molts candidats. Llavors, els meus mèrits d'experiència eren baixos en comparació a altres companys que ja directament partien de 40 punts. I llavors, clar, jo anava més amb les expectatives una mica més baixes, però tenia altres companys que portaven molt de temps i estaven molt neguitosos i molt nerviosos, la veritat.
Mm-hmm. Ja per acabar, Marc, a banda del teu testimoni, no sé si teniu pensat fer algun tipus de reclamació. Els sindicats, avui els escoltàvem aquí a Ràdio Estel, dient que demanen que repetissin aquestes proves. Si vosaltres, com a usuaris afectats, us heu posat en contacte i teniu pensat fer algun tipus de reclamació o alguna al·legació conjunta?
Sí, la veritat, que ens han comunicat això, que hi ha la bústia aquesta que ha habilitat el president, mm-hmm, i així... Però sí que comentant amb companys, la veritat que es faci el que es faci, ja serà un greuge assegurat, perquè, clar, si es repeteix l'examen, hi ha gent que potser li va anar molt bé, independentment de si s'ha pogut copiar o no, que això ja seria una altra cosa, i llavors hi ha gent que potser li ha anat molt malament pels nervis, ja es faci el que es faci, segur que causarà un greuge que... serà complicat de que tothom surti content. Però en principi sí, tenim pensat manifestar en la bústia aquesta el que va succeir, i suposo, pues, que Funció Pública ja decidirà, o qui sigui convenient, si en el nostre cas la nostra convocatòria s'ha de repetir. Però ja et dic que comentant-ho amb companys, sigui el que sigui, segur que anirà malament, perquè hi ha gent que li va anar molt bé l'examen i clar, és això, que tampoc et poden guardar la nota anterior, perquè si es suspèn perquè algú es va copiar, no li pots guardar la nota si s'ha copiat. Llavors és com... És difícil. Llavors també fer un examen un altre dia, quan hi ha gent que potser ve de molt lluny i que s'ha tingut de llevar a les 4 de la matinada per fer un examen, bueno... Serà complicat.
Mm-hmm. Doncs, Marc, esperem que s'acabi resolent favorablement, evidentment, i que el perjudici no sigui tan greu. Marc, gràcies pel teu testimoni. Bona tarda.
Bona tarda.
Estel migdia.
Gairebé gairebé quasi 20 minuts deixant el tema, el caos d'aquestes oposicions a banda i tornant a parlar de la sequera. Recordem, la Judit ens explicava ara fa una estona que el govern ha ampliat a 7 zones més l'estat d'excepcionalitat. Doncs bé, aquesta tarda, a partir de les 3, el Parlament votarà la proposició de llei de Junts per Catalunya que proposa ajornar fins al juliol les sancions del govern als municipis que incompleixin les mesures del decret sobre la sequera. Durant els últims dies hi ha hagut contactes entre Esquerra, el PSC i Junts per mirar de trobar un acord conjunt sobre quan començar a multar els ajuntaments, Pere.
Doncs sí, els republicans acceptarien encara no posar multes i esperar a fer-ho fins que el govern no comenci a donar les ajudes als municipis per fer front a aquesta sequera. Justament, la cimera de l'aigua que va convocar el govern amb els grups parlamentaris va acabar sense acord perquè no hi havia entesa sobre aquesta qüestió, sobre quan començar a sancionar.
I per cert que sense moure'ns del Parlament de Catalunya, el PSC presentarà demà al Tribunal Constitucional un recurs sobre la decisió de la mesa d'habilitar el vot telemàtic del diputat de Junts, Lluís Puig. Ho ha assegurat aquest migdia la portaveu dels socialistes de la Cambra Catalana, Alícia Romero.
Nosaltres hem de defensar les institucions, les defensarem sempre, la seva dignitat. No fem això contra ningú, al contrari, en favor de les institucions i en favor del Parlament. I, per tant, doncs, fem aquest pas, com ja hem fet altres vegades, crec que tampoc sorprendrà a ningú.
I la mesa, recordem, va decidir el 18 d'abril habilitar un sistema perquè Lluís Puig continuï votant a distància mentre no es reformi el reglament de la cambra, tot i la sentència del Constitucional que anul·la el vot delegat. PSC, Ciutadans i Vox van presentar peticions de reconsideració que l'òrgan del Parlament va rebutjar. I encara en uns moments de la Cambra Catalana, perquè en Comú Podem ha presentat al Parlament una proposició de llei per modificar la regulació de pisos turístics a Catalunya. Els comuns assenyalen que la responsabilitat en aquest àmbit és compartida amb la Generalitat i ha demanat que hi donin suport. Ho han anunciat des del Parlament. Anem-hi en directe. Allà hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. En Comú Podem vol que els municipis exigeixin una llicència per tenir un pis turístic i que aquesta duri 3 anys. Fins ara només cal comunicar a l'administració d'aquesta activitat i la llicència és de per vida. També demanen que aquests pisos no estiguin en els mateixos edificis on hi ha veïns, tal com passa en el bloc de pisos de l'Eixample. El partit també demana que si un municipi es declara zona tensionada, els pisos turístics no puguin operar. La segona tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha apuntat que la responsabilitat de regular els pisos turístics és compartida amb la Generalitat.
És una responsabilitat compartida entre la Generalitat i els ajuntaments, en tot cas pels pisos turístics i també en tots els casos per als habitatges d'ús turístic. Necessitem una legislació clara, contundent, que no permeti aquests mini-hotels, ja sigui en un pis on suposadament viu un veí o una veïna o en un pis que al 100% es destina a ús turístic.
La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a l'executiu català que hi doni suport.
Aquesta oportunitat es diu que Junts no està al govern de la Generalitat. Per tant, a Esquerra Republicana ja no li queden excuses i crec que ha de demostrar si amb aquesta regulació davant la massificació turística, davant aquesta expulsió que s'està produint dels veïns i les veïnes dels seus barris, Esquerra Republicana tindrà model o es posarà de perfil, igual que ha fet amb la regulació dels creuers o amb l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Els comuns també han presentat un informe amb dades i avisen que actualment a Catalunya hi ha un pis públic per cada 5 de turístics.
Gràcies, Sílvia. I d'altra banda, avui és festiu a la Comunitat de Madrid i s'han celebrat amb polèmica entre el govern de la comunitat, presidit per Isabel Díaz Ayuso, i també pel de l'Estat, presidit per Pedro Sánchez. Què ha passat? Doncs bé, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha volgut accedir a la tribuna d'honor dels actes institucionals, però el personal de protocol de la comunitat no l'ha deixat pujar.
I en arribar, Bolaños, de fet, ja ha sigut rebut amb esquidassada i xiulets per part d'alguns assistents a aquest acte, i és que, segons expliquen, des del govern autonòmic, Bolaños no havia sigut convidat formalment a l'acte, un fet que generà malestar entre els assistents i molts d'ells, com dèiem, han mostrat la seva desaprovació per la presència d'aquest ministre. Es dona el cas que l'any passat Bolaños sí que va participar en els homenatges del 2 de maig conjuntament amb la presidenta Isabel Díaz Ayuso i l'alcalde de Madrid, José Luis Almeida.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dues dues i 25 minuts. Nou matí de caos i d'incidències avui a la xarxa de Rodalies. Fins a 7 línies han acumulat retards per una avaria en el sistema de senyalització a l'estació de Gavà, una avaria que va començar ahir al vespre. A hores d'ara, només circulen dos trens cada hora en el tram que va de Sant Vicenç de Calders a l'estació de França, passant per Vilanova i la Geltrú, i els trajectes ja acumulen més d'una hora de retard.
Un incendi en un quadre de senyals que ha malmès la infraestructura a Gavà i que ha obligat a Renfe a reduir les freqüències dels combois en el tram que va des de Sant Vicenç de Calders a l'estació de França, i durant bona part del matí només han circulat dos trens cada hora. Els usuaris de la R2 Sud, que aquest dimarts han vist afectats per aquesta avaria que ha tingut lloc a Gavà, han titllat de situació de vergonya i han afirmat que no hi ha dia que els trens de Rodalies no registrin algun tipus d'incidència. Ràdio Estel ha pogut parlar amb alguns d'aquests usuaris afectats a l'estació de Sants de Barcelona.
Deberían de poner una alternativa, un autobús o no sé, porque esto no puede suceder habitualmente, ¿sabes?
Que es nefasto, porque cuando lo tienes que coger siempre se para en algún lado, hay algún accidente y les da igual. Y justo ese día tienes mucha prisa o te pasa algo y no llegas, no hay manera.
Moltes vegades ens tenim que aguantar perquè no podem fer res, estem totalment que no ens podem queixar ningú i és el que ells volen fer amb nosaltres.
Adif ja ha informat que els tècnics han aconseguit reparar el fil de contacte d'aquesta avaria i treballen per substituir els cables cremats en aquest incendi. També miren de trobar quina ha estat la causa del foc. Ho ha explicat el portaveu de la companyia, Daniel Fernández.
Des del primer moment, Adif ha desplegat tots els recursos humans i tècnics disponibles per avançar en les tasques de reparació d'aquesta incidència, de la qual se n'estan investigant les causes que es desconeixen ara per ara.
Des d'Adif, com dèiem, Daniel Martínez també informava que a hores d'ara continuen circulant amb retards. Dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Més coses encara sobre la xarxa ferroviària. El xoc frontal entre un tren de Rodalies i un de mercaderies a Vilaseca el juny de l'any passat va ser provocat per una manca d'ajust en els frens després d'una operació de manteniment extraordinària que es va fer el mateix dia que va tenir lloc l'accident. A més, l'operari del centre de control va donar positiu en el test d'alcoholèmia. Així ho conclou l'informe de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris del Ministeri de Transports. Els fets van passar, recordem, a 3:15 de la nit del dia 12 de juny i el xoc va provocar 6 ferits greus, 16 de lleus i 7 contusionats.
Segons s'explica el document, cap a 3:15, el maquinista del tren de mercaderies, en adonar-se d'una insuficiència en el fre, va avisar al lloc de comandament, ja que no havia pogut aturar-se en un semàfor en vermell a l'entrada de la bifurcació de Vilaseca. El tren de Rodalies es trobava aturat a uns 100 metres aproximadament i el tren de mercaderies va xocar 3 minuts després de l'avís a les 9:47 minuts. Abans del xoc, el maquinista del tren de mercaderies va contactar, com dèiem, amb el responsable del centre de control i aquest li va demanar al maquinista diverses vegades que repetís la informació que estava intentant transmetre. El responsable del lloc va donar positiu en un test de consum d'alcohol, tot i que l'informe no diu que això hagi sigut un factor desencadenant d'aquest accident.
I agents dels Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest matí la casa del presumpte assassí de Sant Hipòlit de Voltregà. L'home, recordem, va ser detingut ahir dilluns, acusat de ser el culpable de matar un noi de 15 anys, també veí d'aquesta població.
El registre al domicili del carrer de Sant Martí, número 14, ha començat pocs minuts després de les 9 del matí i ha acabat pocs minuts abans de 11:45 del migdia. Ara els Mossos i el detingut es dirigeixen fins a una nau l'arrestat acostumava a freqüentar. A banda dels agents, la policia científica que feia l'escorcoll, una vintena d'agents més han treballat amb els detectors de metall per poder trobar l'arma del crim.
I un familiar directe del menor assassinat és l'Emili López, ha expressat que és impensable que hagi passat un succés així en un poble tan petit com Sant Hipòlit de Voltregà.
És quasi bé impensable, no? Jo, no era conflictiu, sí, però per arribar a aquests extrems, tampoc era, m'entens? Vull dir que no sé. No, això suposo que devia ser una girada que, perquè clar, què fas a les 5 de la matí amb una pistola pel carrer, m'entens? Vull dir que no sé, no té explicació.
Avui a Sant Hipòlit de Voltregà s'ha viscut el primer dels dos dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament, pel govern local. Per avui i demà s'han suspès totes les activitats organitzades pel consistori i, en paral·lel, l'Ajuntament també ha convocat tota la població a fer un minut de silenci aquesta tarda a les 7 a la plaça de la Vila per mostrar el suport i l'escalf a la família del jove de 15 anys assassinat. I a la Universitat Autònoma de Barcelona, una trentena d'estudiants han començat aquest dimarts una acampada al campus de Bellaterra per reclamar una major implicació dels centres universitaris catalans en la defensa i difusió dels criteris ecosocials.
La protesta ha estat convocada pel col·lectiu En Fòssil i preveu estar-s'hi com a mínim una setmana amb tendes de campanya. Els estudiants van fer una acció similar al novembre de l'any passat a la Universitat de Barcelona per denunciar la passivitat d'aquestes institucions davant la crisi climàtica, reclamar també al centre que trenquessin relacions amb empreses contaminants i també que retiressin les càtedres que impulsen conjuntament. És Sara Santana, portaveu d'En Fòssil, n'explica els motius d'aquesta protesta.
Per la lluita social que representa, però també, ja que estem aquí, volem aprofitar per aconseguir aquesta assignatura de crisi ecosocial que vam aconseguir ja l'any passat a la Universitat de Barcelona, però no ens volíem quedar aquí, i per tant nosaltres ara estem aquí i ho demanem aquí, però també volem traslladar les nostres demandes a la Conselleria d'Universitats, perquè no ens volem quedar amb que hi hagi una educació ecosocial només per uns quants estudiants, sinó aconseguir-ho per tots els estudiants catalans.
Mentre siguin aquesta plaça cívica de l'Autònoma, els manifestants preveuen fer xerrades, tallers per conscienciar, a més de traslladar tota la informació als membres de la comunitat universitària que cada dia passen per aquest punt tan concorregut del campus de Cerdanyola del Vallès.
I d'altra banda, per cert, no ens movem d'aquest campus de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè es va sancionar un professor només per abús de poder, tot i que una investigació interna feta per la universitat va determinar que va abusar sexualment d'algunes alumnes, ho avançava avui el diari Oponés.
Un informe intern de l'Autònoma va acreditar que un professor de veterinària va fer durant anys comentaris i bromes sexistes a les seves alumnes, però el rector va decidir rebaixar-li la sanció només per abús de poder i desconsideració cap als seus subordinats. La llei preveu entre 3 i 6 anys de suspensió per casos d'abús sexual i, en canvi, el càstig per abús de poder no passa dels 3 anys.
L'Ajuntament de Barcelona tancarà a partir d'avui l'accés nocturn als búnquers del Carmel. El recinte estarà obert cada dia entre les 9 del matí i 7:45 del vespre en horari d'estiu i entre les 9 i 6:45 de la tarda a l'hivern.
La setmana passada van finalitzar els treballs per instal·lar-hi una tanca de 2 metres d'alçada amb l'objectiu de controlar la gran afluència de persones que hi ha en aquest espai, especialment de nit, i impedir, per tant, que malmetin les restes arqueològiques que hi ha a la zona i preservar també el descans dels veïns. En paral·lel, la Guàrdia Urbana adaptarà el dispositiu per continuar mantenint la convivència i evitar concentracions de visitants i conductes incíviques.
I a partir de demà, tots els estrangers, és a dir, les persones que no resideixin a Catalunya o a la resta de l'Estat i que vulguin visitar el Santuari de Santa Maria de l'Abadia de Montserrat, hauran de pagar una entrada turística. L'objectiu del monestir de Montserrat és preservar l'ambient de pregària i col·laborar en el manteniment del complex.
L'entrada turística inclou visitar l'atri, la basílica i el cambril de la Mare de Déu de Montserrat, on es troba la Moreneta. Els preus d'aquestes entrades van des dels 6 euros fins als 23. Els estrangers podran comprar l'accés a la basílica i afegir-hi també la visita al cambril de la Mare de Déu o la visita completa, entre altres opcions. Els diners es destinaran a diverses obres amb finalitat social que impulsa el monestir.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Qüestions. Als pilots d'Air Europa han començat aquest dilluns una vaga que s'allargarà 5 dies i que afectarà els centres de treball de la companyia a tot l'estat. En el cas de l'aeroport del Prat, avui no s'ha vist afectat cap vol, però sí que demà hi ha programada la no sortida d'un vol a 3:45 de la tarda amb destí Palma de Mallorca, el mateix que passarà aquest dijous.
Per aquestes jornades d'aturades s'han establert uns serveis mínims que el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries SEPLA considera excessius. De fet, ja han anunciat que demandaran al Ministeri de Transports de Raquel Sánchez perquè creuen que vulneren el seu dret constitucional a la vaga. Juntament amb altres sindicats de professionals del sector aeri, SEPLA també té previst protestar davant el Ministeri de Transports el 5 de maig. SEPLA argumenta que la vaga respon a la tensió i conflicte laboral generats pels directius d'Air Europa en la negociació del nou conveni col·lectiu, que també va fracassar amb la mediació del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge.
I mirem ara cap als jutjats, perquè el judici que s'havia de fer aquest matí a l'Audiència de Girona per l'home acusat d'agredir sexualment a una dona de 95 anys a Figueres s'ha suspès per falta de testimonis clau. Demanen per a ell 13 anys i 9 mesos de presó.
La fiscalia l'acusa de la violació del domicili, agressió sexual i lesions, i segons el fiscal queda provat que el processat va entrar a la casa de la víctima saltant per la terrassa i un cop a dins la va violar, aprofitant que la víctima tenia un deteriorament cognitiu important a causa de la seva avançada edat. Per tant, acusen el detingut de violació de domicili, com deien, agressió sexual i també lesions. El processat està en presó preventiva des del 4 de febrer del 2022. La defensa nega els fets i vol l'absolució en cas de condemna. Aleguen que l'acusat va confessar i que tenia les facultats afectades pel consum d'alcohol i drogues.
I a la Llagosta, això és el Vallès Oriental, un home de 91 anys ha mort aquest matí atropellat per un camió de la neteja de contenidors d'escombraries.
Segons ha informat el consistori, els fets han passat vora les 9 del matí a l'aparcament situat al costat del mercat municipal, quan el vehicle del Consorci de Residus Comarcal l'ha fet marxa enrere i ha atropellat l'home, que mor a l'acte. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha posat les banderes a mig pal.
I també a la xarxa viària, l'home que ahir a la tarda va morir en un accident a la C-32 a Calella, al Maresme, era un ciutadà de nacionalitat russa de 41 anys.
Segons han informat des del Servei Català de Trànsit, una de les rodes d'un vehicle va sortir disparada i va impactar de ple contra el turisme de la víctima mortal. El succés també va deixar dos ferits menys greus que van haver de ser traslladats a l'Hospital de Mataró i també al de Can Ruti. Amb aquestes ja són 53 les persones que moren en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 6, en aquest pont de l'1 de maig.
I acabem aquest bloc amb un apunt internacional perquè uns 20.000 soldats russos haurien mort i 80.000 més haurien resultat ferits en els 5 últims mesos de guerra a Ucraïna. És una informació segons els Estats Units.
Si es confirmen aquestes xifres, reflecteixen una acceleració de les baixes en el bàndol rus. La meitat d'aquestes baixes, a més, serien del grup de mercenaris privat Wagner, que han estat enviats al front sense experiència ni prou entrenament. La majoria, de fet, són reclusos russos que han estat alliberats per lluitar amb la promesa que, si no moren a la guerra, quedaran lliures.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. No voy a mica la luna, quedo soltanto distare. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quasi 38 minuts, continuem a l'Estel migdia de Ràdio Estel i obrim avui el bloc local i comarcal a l'Alt Empordà, perquè l'oli d'oliva verge extra, Clos de la Torre, que es fa aquí a l'Empordà, s'ha començat a vendre al Japó. L'empresa, que té seu al municipi de Rabós, ha tancat un acord amb una companyia distribuïdora de productes gourmet del país nipó per exportar aquest producte.
Des de la companyia s'espera que un cop consolidada aquesta aposta, aquest nou mercat representi el 30% de les seves exportacions. El gerent de Clos de la Torre, Martí Clos, assegura que el Japó, diu, és un mercat molt interessat per aquesta cultura de l'oli d'oliva que hi ha a casa nostra i que també aprecia molt els atributs d'aquest producte. Fins ara, Clos de la Torre estava present a països del nord d'Europa, com Dinamarca i Regne Unit, i també als Estats Units, mitjançant també una cadena d'aliments, de distribució d'aliments de luxe, a l'Empordà. Aquesta empresa produeixen tres tipus d'oli, l'alta gamma, el proximitat i l'ecològic, a més d'olivada, d'olives verdes i negres. L'oli Clos de la Torre ha estat distribuït i produït exclusivament per la collita d'olives de les finques que hi ha situades a la Garriguella, Rabós d'Empordà, Espullà i també Peralada, totes elles a la comarca de l'Alt Empordà.
I marxem cap a Lleida perquè la Paeria, a través de la Mancomunitat d'Aigües de Pinyana, ha demanat al Ministeri per a la Transició Ecològica posar en funcionament una potabilitzadora d'aigua que es va construir l'any 2010 a la presa de Santana i que encara no ha entrat mai en funcionament.
Segons el tinent d'alcalde i president d'aquesta mancomunitat, Toni Postius, l'obra que es va fer arran de la sequera del 2008 per evitar episodis de terbolesa d'aigua pels baixos nivells de l'embassament, ara, després d'anys en desús, s'ha encarregat aquest projecte per posar-la en marxa i es preveuen uns costos mínims. Postius amb tot demana ara la seva gestió.
Que hem fet d'entrada sol·licitar al Ministeri que ho puguem gestionar nosaltres directament davant de la deixadesa evident per part de l'Estat en aquesta instal·lació. També hem encomanat a l'empresa que gestiona el manteniment de la xarxa d'aigua, Aigües de Lleida en aquest cas, que dugui a terme un projecte per posar en marxa aquesta planta depuradora i calculem aproximadament uns 4 mesos per tal de que pugui entrar en funcionament a ple rendiment un cop fetes aquestes inversions que també estem acabant de quantificar.
Amb tot, Pinyana preveu passar l'estiu en estat d'alerta i començar també a aplicar restriccions en el reg, tot i que es garanteix el consum d'aigua als municipis que se n'abasteixen.
I marxem cap al Priorat perquè la Fira de Vida Falset ha superat tots els rècords d'assistència per segon any consecutiu i calculen que hi han passat unes 35.000 persones que han fet unes 57.000 degustacions de vi.
En aquesta 28a edició del certamen hi han participat 65 cellers, dels quals el 55% han estat de la denominació d'origen Priorat i un 45% de la de Montsant. Enguany els viticultors han augmentat les vendes entre un 20 i un 30% respecte a l'edició anterior. Carlos Brull, l'alcalde i president d'aquesta comissió organitzadora de la Fira del Vi de Falset, fa una valoració, per tant, positiva d'aquesta 80a edició.
Nosaltres en fem una valoració molt positiva. Des de l'organització estem supercontents, estem molt contents de com ha anat, de la resposta que ha tingut els que ens han visitat, els cellers i tota la comarca i tot Falset. S'han convertit aquests dies en una festa major del Priorat, grandiosa. Les dades també m'ho diuen. 9.500 tíquets venuts.
A més, Brull ha celebrat la bona acollida d'aquest nou magatzem, novetat d'enguany, ja que sosté ha facilitat que els assistents passegessin més còmodament per la fira, atès que han pogut recollir les seves comandes en aquest nou punt d'espai habilitat.
I acabem aquest recorregut en posta perquè l'entitat antitaurina Tot Som Poble ha denunciat a Educació una xerrada que l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre va fer a l'Institut Benel Sales i Ferrer d'Ulldecona, al Montsià.
Per aquest motiu han fet arribar una carta al conseller d'Educació Josep González Cambrà i l'organització animalista reclama al departament que garanteixi i vetlli perquè diuen l'escola sigui un espai lliure de violència de tota mena i que exigeixin, per tant, explicacions als responsables d'aquest centre escolar. És el portaveu de l'entitat, Josep Franc.
Contra els ajuntaments que donen suport monetari i logístic amb aquests espectacles, nosaltres contra això no podem lluitar. El que volem és que això, com a mínim, als col·legis, als instituts, que no es promogui això, aquest maltractament i aquesta tortura dels animals, perquè això va totalment en contra del que nosaltres volem, que és empatia amb tot l'entorn, animals, tot l'entorn que tenim, la natura, tot l'entorn que tenim. I això va totalment en contra.
La xerrada taurina es va fer dimarts passat en el marc del projecte Parlem-ne.
Quasi 42 minuts, obrim plana esportiva. Aquest dimarts es comencen a jugar els partits corresponents a la jornada 33 de la Lliga. A 8:15, Barça-Osasuna, i a les 10 de la nit, Real Societat-Madrid.
Sí, només queden 6 partits, per tant, 18 punts en joc i 11 de marge pel Barça. Guanyar la Lliga és qüestió de dies, però Xavi la vol guanyar el més aviat possible.
Jo vull guanyar aquesta lliga, em fa molta il·lusió, crec que el club ho necessita, ho necessitem nosaltres com a equip, l'staff també ho necessita, els jugadors, crec que seria fer una gran temporada. Jo, quan abans millor, i si quadra, doncs a Cornellà, però és que no podem triar, és a dir, no? També deia el dels 100 punts, superar els 100 punts, no? Doncs ara ja no es pot. Per tant, s'ha de guanyar la lliga, independentment d'on sigui.
Avui els de Xavi reben al Camp Nou l'Osasuna, un rival que juga dissabte a la seva segona final de Copa de la història, i ho farà contra el Madrid, que també té entre cella i cella el partit de Copa, i el de Champions contra el City. Per tant, una ensopegada d'avui contra la Real Societat els podria costar encara més el salt títol que tant desitja l'equip de Xavi. Abans de fer volar coloms al Barça de guanyar avui, esperar que el Madrid es deixi punts pel camí. Escoltem el tècnic blaugrana.
Sí, ho hem d'aconseguir, i ara és un molt bon moment, no? Que significaria doncs el títol de Lliga. Guanyar demà i tenir bones sensacions per nosaltres doncs és molt important. Bé, demà doncs tenim aquest partit a casa contra Osasuna. Ells no sé si estan més enfocats de cara a la Copa, però nosaltres ens hem d'enfocar nosaltres mateixos, tenir aquesta identitat que vam mostrar l'últim dia i sí, ser més constants.
Xavi té tota la plantilla disponible per aquest partit, a excepció de Sergi Roberto, que és baixa per lesió. Pel que fa al rival, l'Osasuna no podrà comptar amb Abde, que és jugador del Barça, s'ha dit a l'equip navarrès, i té la clàusula de la por, una clàusula que no el deixa jugar contra l'equip que l'ha cedit. I com queda la Lliga? Quan la podria guanyar el Barça? Doncs mira, els de Xavi haurien de guanyar sí o sí l'Osasuna avui i haurien d'esperar que el Madrid no guanyés contra la Real Societat, partit que ha de començar a les 10 de la nit. Si això passa, s'obririen dos escenaris més. El primer, i potser el menys probable, és que el Madrid punxés contra el Getafe el dia 13 de maig. Si això passés, el Barça ja seria automàticament campió de Lliga i l'Espanyol li hauria de fer el passadís. Tot i així, la imatge del Barça aixecant el títol de Lliga a l'RCD Stadium no seria, perquè la Lliga només l'entrega a casa del campió i no en camp rival. Però si, per exemple, el Madrid el dissabte dia 13 guanya contra el Getafe, llavors s'hauria d'esperar a que el Barça guanyés contra l'Espanyol.
I com dèiem, el Madrid juga avui a les 10 contra la Real Societat i ho farà sense molt de les seves estrelles. Avui hem conegut que Benzema no hi serà.
El davanter francès ha quedat fora de la convocatòria del Real Madrid. De moment no se sap si es baixa per lesió perquè no hi ha hagut cap comunicat mèdic, però tot fa pensar que Carlo Ancelotti el fa descansar pensant en els propers compromisos dels blancs, com us hem explicat. Dissabte jugaran la seva 20a Copa del Rei si la guanyen contra l'Osasuna i 3 dies més tard l'anada de les semifinals de la Champions contra el City de Guardiola. El partit d'avui tampoc hi serà Vinícius, que està sancionat, ni tampoc Alaba, Mendy ni Camavinga.
I pel que fa a la resta d'equips catalans, ahir va fer història el Girona, que va guanyar per primera vegada un partit al Sánchez Pizjuán i té cada vegada més lligada la permanència a primera divisió. Els blanquivermells encaren amb bones sensacions el seu proper duel, que es disputarà dijous a Montilivi contra el Mallorca.
Sí, després de superar el Madrid per 4-2 ara fa unes setmanes, de Mitchell han fet un pas més i també s'han imposat el Sevilla amb gols de Juanpe i de Tati Castellanos. Ara són vuitens amb 44 punts i se situen a 3 de l'Atlètic Club de Bilbao, punts que podria donar accés a la Conference League sempre i quan el Madrid aixequi la Copa del Rei dissabte contra l'Osasuna i el Sevilla no guanyi l'Europa League. Tot i així, Mitchell és prudent i demana que es vagi pas a pas.
Mirar a Europa no, pero yo creo que ya prácticamente podemos decir que el año que viene disfrutaremos en primera división, que es un objetivo primordial para el club. Y ahora no nos podemos parar, hay que mirar estos 6 partidos, pero mirar el día a día, el trabajo, el compromiso, el crecimiento de este club con jugadores que se van a dejar todo y a ver dónde llegamos. Pero bueno, no tenemos ningún objetivo claro, solo el de 53 puntos que pedía yo. Estamos a 9, hay que ganar 3 partidos, que es muy difícil, 3 de 6. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo.
Per cert, fa dies que rumoreja que Mitchell podria renovar amb el Girona, tot i tenir ofertes d'altres clubs. Pel que fa a l'Espanyol, els blanquiblaus van aconseguir sobreviure contra el Getafe, que necessita ensumar de 3 en 3 per lluitar i mantenir-se a primera. L'únic gol del partit el va fer José Lu de penal. Ara, els pericos jugaran dijous contra el Sevilla a domicili. I encara amb l'Espanyol, el club ha fet oficial la incorporació de Mikel Azparren com a coordinador del futbol base, que agafa el relleu de Luis Vicente, destituït la setmana passada. El navarrès va ser entrenador del Sant Andreu, on va disputar dues promocions d'ascens a segona B i va guanyar la Copa Catalunya del 2019. El 2021 també va ser coordinador de les categories inferiors de la selecció catalana, on va guanyar 4 ors i una plata.
A canviem d'esport, a l'Eurolliga de bàsquet avui es disputa el tercer partit de la sèrie entre Real Madrid i Partizan de Belgrad. El clima es preveu calent després de la tangana que hi va haver a la pista dels blancs.
Dijous, a Madrid, el partit de la segona sèrie va acabar amb victòria sèrbia per 80-95, però es va donar per acabat abans d'hora. A falta d'un minut i 40 segons pel final, el Partizan estava atacant, la pilota la tenia Panther i Sergi Llull li va fer una falta força dura que va desencadenar aquesta tangana vergonyosa i lamentable. La pitjor imatge la va donar Yabusel del Madrid, que va agredir l'ex del Barça Dante Exum, amb una acció que semblava que fos un combat de judo. El va agafar pel coll i el va tirar a terra al mig de la pista. Doncs per aquesta acció només l'ha sancionat amb 5 partits. Després del duel, tots equips han demanat disculpes per la imatge que es va donar al WeThink i els responsables de l'equip serbi s'han dedicat aquesta setmana a calmar la seva afició de cara al partit d'aquesta nit a l'Stark Arena, que s'espera que sigui un polvorí.
I el Madrid, per cert, ha demanat mesures de seguretat excepcionals en la seva visita a la ciutat balcànica.
Ha exigit transport privat que no passi per les terminals de l'aeroport, escolta policial en tots els moviments que facin, que a l'hotel de concentració hi hagi vigilància de 24 hores i que es reforci la seguretat de l'Stark Arena. De fet, aquest matí han aparegut diversos cartells als ponts de la carretera de l'entrada a Belgrat amb insults a l'equip en general i a alguns jugadors en concret, o se'ls hi diu de tot menys guapos. Hi ha insults pujats de to que, entre altres, també són racistes i homòfobs. Els aficionats del Partizan esperen que la visita del Madrid a la ciutat sigui el més incòmode possible i així poder guanyar el partit per poder passar de ronda i eliminar l'equip blanc. Només 24 hores després de la baralla, el Partizan va rebre una sol·licitud de 50.000 entrades. I encara a l'Eurolliga, el Barça jugarà el seu tercer partit de la sèrie a Kaunas. Si guanyen demà contra els Alguiris, ja seran a les semifinals.
I pel que fa al bàsquet femení, l'Uni Girona renova a la pivot de Lituània, Giedre Labukiene, per una temporada més.
La jugadora de 32 anys va fitxar pel conjunt gironí la temporada 2021 i aquesta serà la seva quarta Girona. La directora esportiva del club, Laia Palau, destaca que la seva renovació és una gran notícia per tot l'equip, que sempre ha demostrat ser un exemple a seguir pel seu compromís, la seva capacitat de treball, humilitat i experiència.
I pel que fa a la lliga masculina de waterpolo, avui a les 8 del vespre, Derbi Vallèsà, s'enfronten Sabadell i Terrassa en les semifinals.
El Sabadell, com a primer classificat, intentarà fer valdre la seva condició d'anfitrió. L'equip de Quim Colet ja no té cap possibilitat de ser a la Final Eight de la Champions, però intentarà allargar al màxim possible la seva lluita per alçar el títol de Lliga. La trajectòria de l'equip ha anat de menys a més, fins al punt d'aconseguir situar-se líder després de 21 anys sense fer-ho. Pel que fa al Terrassa, els de Didac Covacho han acabat quarts a la Lliga i venen de perdre la final de la Challenger Cup contra l'Esmirnis grec. Aquesta eliminatòria és el millor de tres partits. Per tant, avui, primer partit a Canllong, a Sabadell, i dijous, a la piscina de l'àrea olímpica del Terrassa. Si aquest és un tercer partit, aquest es tornaria a jugar a Sabadell. Demà jugarà l'Atlètic Barceloneta contra el Club Natació Barcelona a 8:45 del vespre.
I acabem aquesta informació esportiva parlant de tennis. Avui es disputen els vuitens de final del Masters 1000 de Madrid. A les 4, Alcaraz.
El murcià número 2 del món té la possibilitat de passar a quart sempre i quan superi l'alemany Alexander Zverev, que és 16è al rànquing. L'última vegada que es van enfrontar va ser l'any passat, a la final d'aquest Masters 1000 de Madrid, on va guanyar Alcaraz. D'altra banda, el balear Jaume Munar ha quedat eliminat contra l'alemany Daniel Altmaier i a la 1 ha començat el partit que enfronta els dos russos. Daniel Medvedev s'ha imposat el primer set per un ajustat 7-6 i ara hi ha en joc el segon set.
Gràcies, Anna. 9 minuts i posem punt i final al programa. No ho fem sense abans repassar la informació cultural. Parlant de moda, Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavier.
Perquè a Barcelona ja està en marxa la 31a edició de la 080 Fashion Week, que compta amb més desfilades de noms consolidats com Custo Barcelona, Comte Spain, Rita Row, Scorpion de Artelier o Víctor Bonsuarts.
Sí, de fet, aquest matí el recinte modernista de Sant Pau ha obert les seves portes a 25 dissenyadors i marques, n'hem destacat els principals. El focus d'aquesta edició, a més, està posat en la diversitat de cossos, de talles i de gèneres, coses que celebrem en el món de la moda,
tant,
que
sempre.
És molt típic, la veritat. I aquí també ha obert les portes aquesta 080 Fashion Week, la 31a edició. És el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha assistit a la inauguració.
Per posar en valor que la creativitat doncs és per tothom. És per tots els gèneres, per tots els cossos, per totes les persones.
Sabem si ha desfilat per Aragonès o no?
Crec que no, eh? Crec que no ha tingut el ple. Tot i que el que sí que ha dit des d'aquest festival és que en destaca la desfilada de moda inclusiva que es fa a través de la marca Free From Style i, de fet, si esteu interessats, el festival dura fins al 5 de maig.
És a dir,
des d'avui fins al 5 de maig, que serà divendres.
I, d'altra banda, el festival que ja escalfa motors també a la capital catalana és el Barcelona Poesia, que comença el proper dimarts. En la seva 26a edició s'ha proposat anar més enllà i fer-ho a través de la paraula. El cocomissari d'aquest festival, Josep Pedral, ho explica.
Un festival que vagi com més enllà, però més enllà d'una manera bastant assenyada, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, el festival de poesia torna molt als seus orígens, a la paraula dita, a la paraula tal com és, sense focs artificials, però precisament utilitzant-la en la seva capacitat i en la seva qualitat de sistema per anar més enllà, precisament. És a dir, que gràcies a la paraula podem crear, podem transmetre i podem comunicar-nos, ja sigui amb els altres, amb Déu o fins i tot amb les granotes.
Aquest certamen literari es farà del 9 al 16 de maig.
I participaran en la categoria de poetes locals, podríem dir, Blanca Llum Vidal, Núria Perpinyà, Josep Escrivà i Josep Piera, que és el pregoner d'aquesta edició, i també 55è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Cartell de luxe.
Exacte. Els convidats, en aquest cas internacionals, més destacats, perquè n'hi han d'altres, són la brasilera Ana Martins, el mexicà José Eugenio Sánchez i l'egipci Imad Abu Saleh. Un altre aspecte important a destacar és que per aquesta edició el festival ha programat 7 espectacles d'estrena, com per exemple la performance poètica d'Oma amb Martí Salés i Dorian Wood, o el concert recital de Nacho Vegas en Asturià.
Molt interessant, tant la proposta de Martí Salés com la del Nacho Vega. I precisament un dels 7 espectacles d'estrena del Barcelona Poesia serà el del cantautor solsoní Roger Mas, que tocarà per primera vegada el seu nou tema, El viatge de Roger Mas. És una peça molt diferent a les anteriors, ja que dura, Olma, mitja hora.
I tant, que si és diferent. De fet, haguéssim pogut posar-la i haguessis tingut mig programa, tu. No, haurem d'esperar en aquest cas fins al dia 9 de maig, perquè s'estrenarà, com dèiem...
Esperarem que la gent vagi al Barcelona Poesia a
escoltar-la. Al Barcelona Poesia serà la primera vegada que podeu escoltar aquesta obra en directe. Llavors, l'objectiu de Roger Mas és anar contra la cultura de la immediatesa molt instaurada en la nostra societat i també estimular les sensacions i asserenar, tranquil·litzar-nos. Per escoltar l'obra, com dèiem, haurem d'esperar una setmana. Serà el 9 de maig que s'estrenarà en aquest festival. Llavors, un mes més tard, si no podeu anar al Barcelona Poesia, també farà parada al Teatre de Solsona i es preveu que la gira continuï. De moment hi ha aquests dos programats. Segons el músic, és una peça que està en constant creació i on la improvisació hi juga un paper molt important. Per tant, a cada concert sonarà diferent i no es gravarà fins a quin temps. Ho explica el mateix Roger Mas.
Arribarà un moment en què la peça s'anirà polint, perquè jo soc obsessiu compulsiu i m'agrada això d'anar donant la volta, però hi haurà un moment que brillarà prou, que aleshores la gravarem en disc, perquè això no ho farem d'entrada, i llavors la deixarem de tocar. Però mentrestant anirem jugant i clar, les sensacions que es percep al públic es percep molt des de l'escenari, sobretot els que fem cançó d'autor, que juguem amb volums més baixos, no són volums de rock and roll, diguéssim.
I qui també posarà un peu a la capital catalana és el cantant Robert Plant, veu de Led Zeppelin, que actuarà amb el grup Saving Grace el 12 de setembre. Ho faran un concert al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Com dèiem, amb el grup Saving Grace i la cantant Susie Dayan.
I les entrades per aquest concert es posaran a la venda aquest divendres. El músic també actuarà el 9 de setembre a Ourense i un dia després a Sant Sebastià.
I també males notícies avui.
I també no, que això no. Era una bona notícia, eh?
Va dir. I també, parlant de música, avui portem males notícies pels fans d'Aerosmith. Diem males notícies perquè el grup nord-americà, una de les bandes més importants de la història del rock, dirà adéu als escenaris en una última gira pels Estats Units i pel Canadà.
De fet, després de 50 anys de 10 gires mundials i més de 100 milions de fans, ha arribat l'hora de dir adéu, que han publicat, segons ha publicat el grup en el seu Instagram. I ho faran amb una gira que porta per títol Peace Out, que és un terme que podríem dir que s'utilitza per dir adéu de forma col·loquial. Aerosmith va ser fundat el 1970 amb el cantant Steve Tyler al capdavant, i ara tots els seus membres tenen més de 70 anys, cosa que l'edat no és un problema, i han pogut veure en Bruce Springsteen amb 73 anys omplint en l'estadi olímpic, i no han publicat disc des que el 2012 van llançar Another Dimension. És un adéu una mica atormentat, podríem dir, Xavi, perquè el grup va haver de cancel·lar una sèrie de concerts que tenia l'any passat a Las Vegas a causa d'una recaiguda de Tyler en l'addicció a les drogues, i a més també fa pocs mesos el cantant va ser acusat d'agressió sexual per una relació que hauria mantingut amb una menor a la dècada dels 70. Ara, si tot va bé, els seus fans podran gaudir d'una quarantena de concerts que començaran el 12 de setembre i s'allargaran fins al gener del 2024, i entre altres visitaran ciutats com Boston, Nova York, Montreal, Filadèlfia o San Francisco.
Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a veure aquesta última gira d'Aerosmith, us hereu de desplaçar fins als Estats Units i fins al Canadà, perquè sembla que de moment no hi ha cites que passin per Europa en aquesta gira de comiat.
I una qüestió, que si no sou molt fans d'Aerosmith, també sapigueu que els taloners seran Black Crowes.
Vaja, o sigui, potser... no estem posats al dia,
Podeu anar-hi. No, es paren de taloners durant tota aquesta gira mundial de comiat.
Però, evidentment, segurament serà un espectacle com tots els que han ofert Aerosmith. I avui acabem parlant, tornant a parlar de literatura, perquè hem conegut ja els finalistes del Premi Llibreter. Són pels llibres 1969 d'Eduard Márquez, L'artefacte de Josep Ortiz i Els irredems de Cristina García Molina són els aspirants en la categoria de literatura catalana.
I llavors, pel que fa a la categoria d'infantil i juvenil de literatura catalana, els finalistes són El secret dels contacontes de Ximo Cerdà, també Fills d'Òdum de Roger Tarrés i La tercera mascla de Carl Santos. Des d'avui i fins al 23 de maig, totes les llibreries agremiades voten l'obra guanyadora de cada categoria. El lliurament del Premi Llibreter es farà en un acte públic, per tant, hi podeu assistir, el proper 8 de juny. El Premi Llibreter és un guardó que està organitzat pel Gremi de Llibreters de Catalunya, que atorguen, doncs, les llibreries de Catalunya i que posen en valor tota la tasca.
Veurem qui es fa en aquest premi, amb aquest guardó reconegudíssim del Premi Llibreter d'aquest any. Olma, gràcies.
Fins demà, Xavi.
Fins demà, i a tots vostès també, si ho volen. Demà ens hi posem a les dues, aquí, l'equip de l'Estel Migdia. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció, l'equip d'informatius d'aquesta casa, ara fins a 6. S'hi posa Joan Trias amb La caravana. Bona tarda.